Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Quan em van diagnosticar un càncer de mama, tot va canviar. Com tantes i tantes dones, durant molts mesos he hagut de transitar per una autopista molt complicada. He passat pors i angoixes, però també he après moltes coses i he conegut persones molt especials. Gràcies a la ciència i a la gent que m'estima, ho he superat. Sovint la vida ens posa a prova, amb un càncer o amb d'altres problemes greus. Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser. Avui compartiré conversa amb el cuiner Nando Jubany, que va patir una depressió quan semblava que ho tenia tota la vida. Ara allò ha quedat enrere. Ho ha superat. Lady Gaga i Nando Jubany, no sé què tenen a veure alguna cosa, però t'agrada molt aquesta cançó, m'han dit?
No sé, no la conec amb ella, però aquesta cançó em treu lo bo i lo dolent meu, no? Em treu coses de dins. Suposo que tots tenim cançons que ens treuen coses, no?
Aquesta
és una, sí.
Què treu? El millor és l'energia. Jo crec que l'energia...
Sí, no sé, saps allò que...
L'energia, un home positiu, sempre gas a fondo, no?
Sí, sí. Però també té estones que no, eh?
Sí?
Sí, el Nando té... No, hi ha molts Nandos, eh? És a dir, el Nando no és simpàtic sempre, no riu sempre... Se li pots dir la morena, que t'explicarà bé.
La teva dona...
Hi ha moments de tot, no? Com tothom,
com
no?
Com tothom. Per tant, hi ha molts Nandos. Hi ha el Nando, avui parlarem, eh? El Nando cuiner, el Nando pilot, el Nando que és pare, que és parella... Però has vingut a l'Ho Superat, que estic molt contenta, perquè també has superat coses. I ets un tio positiu... Que si jo et digués, en primer lloc, eh? Nando, què has superat, què em diries?
Jo, gràcies a la meva mare, jo veig sempre el got molt ple, no? Que tenim dos gots, veus, i van dir, jo aquest el veig ple. I un altre el veu que està mig ple, o buit. Si és el que la meva mare sempre ho veu tot positiu. Jo sempre veig les coses bones, de la gent, del que pot passar. No veig que allò anirà malament, que aquell em putejarà, que l'altre m'enganyarà. És a dir, sempre veig les coses bones de la gent i de les... Saps, sóc una mica innocent amb això, no? Però això em fa superar més coses que un altre, que tot ho veu negre abans de començar.
I avui volem parlar de dues coses amb tu, no? L'Ho Superat, del dol també i de la depressió, que jo crec que està molt bé que sempre també has volgut explicar. Has parlat del teu èxit, no? I de per què li surten bé totes les coses al Nando, però a tu, als 22 anys, la vida et canvia. Tu volies ser un gran motorista, i la vida et va passar una cosa, no?, que va fer-te cuiner, sí o sí.
Als 13 jo em faig una... Jo vaig quedar campió d'Espanya de bicicletes, de BMX, de fer motocross amb bicicleta, i vaig recórrer mig Espanya corrent amb bicicleta. El meu pare mai havia vist córrer amb bicicleta, no?, perquè el meu pare havia de treballar sí o sí. Saps, doncs, jo volia ser... Saps, vaig passar les motos, que pintava que ho faria bé... Però sí que jo volia ser pilot. Llavors em vaig trencar el genoll, em vaig fer entrenant, em vaig trinxar el genoll, tot. És a dir, no hi havia res per trencar ja més el genoll. I el metge em va dir, diu, em sembla que tu has de dedicar a una altra cosa, si el teu és, perquè amb moto no hi pots anar més.
Llavors,
he tornat a anar amb moto, m'he tornat a fer mil amb
altres vegades. Part, sí.
Però aquella idea es va estroncar. No? Llavors, jo ja ajudava a casa, a fer l'encedilla, amb 10 anys vaig començar ja
cuina,
a fer l'encedilla, cuinar, ajudar, a netejar plats, etc. Perquè a casa meva, si no treballaves, no ets ningú. És a dir, com a mínim, anaven... L'ADN és treballar. A casa meva, si no treballaves, no tenies dret ni un plat a taula. Aquesta és la veritat, eh?
ADN de treballar, que això ha fet que el Nando treballés 12 hores al dia.
Bueno, no,
com a mínim.
O en descansés dues, no sé, eh? És a dir, he treballat molt, però ja ho vaig aprendre. A casa meva no es feia ni dia de festa. Ara tu parles que a casa meva no es tancava mai. El meu pare no feia mai vacances, no feia dia de festa. Li vam obligar nosaltres a tancar el restaurant. O sigui, no es feia festa. I això parlem de fa 35 anys. No? Tu li explico amb el meu fill i dius, no, això fa 200 anys. No, no. Fa 35 anys, la majoria d'empreses de Catalunya no feien festa. I després, perdona'm, doncs després em va canviar la vida. I això és a 22 anys em va tornar a canviar la vida, perquè això ja feia de cuiner, i a la meva oficina...
Dóna'm una bufetada forta.
Exacte, exacte. Vaig perdre el meu pare. Als 18 anys ja era el cap de cuina de casa meva, ja havia anat a treballar en cases, ja jo tenia clar que volia ser algú en aquest món de la cuina, saps? Teníem 3 restaurants, feia més de 120 casaments a l'any, però 22, aquella persona que sempre el tenia, perquè jo, si m'equivocava, jo a vegades li feia una llista i deia, papa, segueix la llista, eh? I el que m'havia descuidat jo era la llista i ja se'n recordava, perquè el meu pare és el que anava al mercat a comprar. No, però feia 3 o 4 anys que el meu pare sempre l'havia vist. Fins als 18, el meu pare era el meu enemic, saps? Era el meu enemic públic, és a dir, tot anava en contra meu, sempre em putejava, saps? És a dir, i a partir dels 18 vaig descobrir que el meu pare era el millor tio del món, no? I, de fet, feia 4 anys que el disfrutava, no? Que compartíem moltes més coses, perquè em sentia que em vaig posar a la seva alçada, tenia els problemes dels treballadors, tenia els problemes de la feina, i entenia moltes coses que no les havia entès mai, no? Si és clar, hòstia, al cap de 4 anys que l'estic disfrutant, el perdo, no? A més, un càncer de pàncreas, que et diuen avui, no ha estat mai malalt el meu pare, ni ha begut, ni ha fumat, ni tal, el vam portar, l'operarem, l'operem, el tanquem, i el meu pare mateix ja se'm va donar compte que no vam poder fer res, i al cap de 4 mesos l'enterràvem. I curiosament, ell era molt jugador, ell comprava números de loteria, que abans estava molt de moda comprar loteria, ell era molt jugador, el seu hobby era jugar a la botifarra.
Com es deia el teu pare?
Eudald. Jugava a la botifarra amb els treballadors de casa, els plomava, sempre els plomava, jugava al pòquer, però jugava a la verisca. Aquell any ens va dir, aquest any ens tocarà la loteria.
Aquell any em va dir?
Sí, ens va tocar la loteria. El dia de la loteria l'enterràvem.
Ostres, 22 de desembre?
De desembre l'enterràvem. És a dir, imagina't si li va tocar la loteria, ens va tocar el gros.
Pues, doncs t'he de dir una cosa, que jo el 22 de desembre vaig començar la meva quimioteràpia. Amb el càncer de mama. I tu dius que és el teu àngel de la guarda. I que t'ha anat també perquè ha estat l'Eudald a prop, no? Sempre ho dius, això.
I jo estic segur que... Jo no soc molt creient, eh? No soc molt creient amb la Iglesia, ni amb els capellans, però sí que crec que s'ha de creure en coses, no? Jo crec que amb el meu pare que hi ha algú que mou els fils i que fa que vagin més bé les coses. I també quan tens apuros a la vida o et passen coses molt grosses, també és reconfortant poder creure en alguna cosa, perquè els que no creuen en res, jo crec que ho han de tenir més difícil passar dols que nosaltres. No?
Ara estaria molt orgullós de tu.
Bueno, jo sempre ho he pensat. És a dir, jo a vegades quan poso músiques com aquestes que escoltàvem ara, que n'he tingut diferents en tota la meva vida, que em vas tenint, no? Em vas tenint. Doncs, i quan estàs sol i tens els teus moments de pensar, sempre penses que el que hi ha dalt ho veu. Jo sempre he pensat que el que hi ha dalt ho veu. I, de fet, vaig tardar molt temps a deixar-ho marxar, no? Perquè hi ha gent que diu que la gent no els deixa marxar. Saps? És a dir, jo vaig durar molt temps que pensava en ell constantment, però el temps ho borra tot, i que és veritat, és una pena això, no? Perquè hi ha coses que no caldria que les borréssim, no? I va arribar un temps, no sé si al cap de 10 anys, o al cap de 12, o al cap de 20, no sé quan va ser, però que me'n vaig donar compte un dia que en tot el dia no havia pensat en ell, no? I em va saber ja greu.
T'emociones, eh? Perquè ara tens 51 anys, han passat 30...
52, sí. Em faré 53. 52. És a dir, però clar que m'emociono. Saps per què? Perquè és veritat, és a dir, jo crec que això li ha passat a tothom que ha perdut algú estimat, no? Que se'n dona compte de que un dia deixes de pensar en ell.
Però el record sempre està. Es mantenen vius perquè sempre està en el record. Anem a escoltar una música que t'agrada?
Sé molt bé que des d'aquest mar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum.
Aquest seria l'himne de l'empresa. Nosaltres vam començar fa 28 anys amb la meva dona, Can Jovany, però hem anat creixent. Hem començat 7 persones i ara som molta colla. Però sempre que acabem la festa d'empresa, una cosa reunió, una cosa de família, sempre és la cançó que acabem. Perquè els veïns que acabem agafant, abraçant-nos, donant-nos les mans, i és més... I crec que hauria de ser l'himne de Catalunya, però a mi l'himne de Catalunya no em transmet gaire res. En canvi, això em transmet molt, no? Perquè és país, saps, és territori, són els amics...
Nando, una persona amb energia, treballador, quantes hores treballes al dia?
No.
Ara, has baixat una mica?
No. Jo tinc un horari. Jo em llevo normalment a 6:45 del matí, vagi a l'hora que me'n vagi a dormir, i he baixat que miro d'anar a dormir una mica més d'hora els últims 2 o 3 anys. Saps? Perquè ho necessito anar a dormir una mica més d'hora. Però sol anar a dormir a 1, a 2, saps? I em passo el dia treballant, tot el dia, o a vegades puc escapar-me 2 hores amb moto, si puc, o 2 hores amb bici, si puc, o me'n vaig a cafè, doncs quedo per anar a fer un cafè amb els meus amics, que això és massa poc. Hauria de dedicar-nos-hi més. Miro de fer el diumenge a festa i dilluns tenir el mig per mi. Miro de dir diumenge a fer festa, ja fa molts anys. Però a vegades no pot ser, a vegades tinc casaments, he d'anar al casament... Bueno...
Clar, cal dir que el Nando ha intentat anar complint somnis i un dels teus somnis va ser anar al Dakar. Vas fer un dels teus somnis realitat, em diries?
Sí, total.
Vas ser l'home més feliç del món, allà?
Sí, jo crec que això va ser una cosa d'aquestes que tens reptes, que hi ha gent que té reptes però mai es pensa que els farà, o jo sí, jo tenia clar que un dia el faria, però em sembla que va ser quan vaig fer 45 anys, ho vaig rumiar, però als 46 vaig dir... Això no pot passar, perquè si deixo anar passant anys no hi podré, no ho podré fer quan em jubili. Saps? He de tenir que el físic que m'acompanyi, no? L'únic que em va tardar 2 anys perquè un any abans vaig tenir un accident que quasi perdo la mà. Doncs quan faltaven 3 setmanes per anar al Dakar, entrenant al Marroc, l'últim entreno, quasi perdo la mà.
Déu-n'hi-do. No fas patir.
I al cap d'un any vaig anar a fer el Dakar.
Vas fer el Dakar, va anar molt bé.
Sí.
Però quan tornes, no, també després has de superar una història que et pensaves que a tu no et passaria mai. No? És a dir, igual que a mi, doncs, superar el càncer de mama, que pensava que no em tocaria mai, a tu, Nando, també et toca...
Sí, jo t'he de dir una cosa, que jo sempre m'entro... Jo, a més de ser un tio valent, jo, a més, m'hi sento un tio valent. És a dir,
valent
sempre...
i positiu.
Saps allò de dir, ah, això no va amb mi, això, jo sóc un tio que a mi... I sobretot amb la depressió, no? Quan tu una persona... Meus amics, gent de la feina... Saps, tenien una depressió i jo deia, això no va amb mi. No ho havia dit mai, però pensava, això no va amb mi, això no em passarà mai a mi, jo sóc més valent que això, no? I quan vaig passar quan vaig fer el Dakar, es veu que això passa, que quan fas un repte o un somni o fas un esforç molt gran, que et costa molt una fita que et poses, doncs pot ser que passis de l'eufòria a estar sota terra, i això em va passar a mi. O sigui, jo quan vaig acabar el Dakar...
Em vas quedar sense piles.
Sí, jo quan vaig acabar el Dakar i vaig tornar, al cap de... Vaig passar 2 mesos, que era el tio que no em feia por res. És a dir, si el Kilian Jornet em diu tu, que em sobra una plaça que me'n vaig a pujar a l'Everest, me'n vaig a l'Everest. Sort que no em va trucar.
Si no, perquè ho fas tot.
Volia comprar un hotel al Passeig de Gràcia, que no ho podia comprar de cap manera. És a dir, que tot ho veia... factible, és a dir, anem a córrer un Ironman, soc coix i vaig coix i tal, i hagués anat al córrer l'Ironman. És a dir, cap problema. Però després, al cap de 2 mesos, estava aquí i vaig fer així. Vaig anar baixant i vaig estar 7 o 8 mesos amb una depressió important que la vaig passar en silenci, no? La vaig passar treballant igual, fent els casaments igual... El Nando no era tan simpàtic, ni tenia tanta... Veia el got buit, vam perdre la il·lusió per treballar, vaig perdre la il·lusió per comprar coses, per fer coses, per estar amb els amics... Vaig perdre la il·lusió, no? És a dir, i allò era una depressió, no? I jo, que era tan valent, vaig veure que no era gens valent.
I com la vas superar, no? Perquè l'important és que ho has superat, per això també avui t'hem convidat a anar al programa, i per donar bons consells com se supera, no?
Bueno, jo no sóc una persona que dona consells, et puc dir com vaig fer-ho jo. Tinc la sort de tenir la Moreda i tenir una família...
La teva dona.
La meva dona, que m'estimen, la gent que em rodeja tota la feina. Tinc un equip que és com la família, que realment no puc estar més feliç de la gent que tinc al meu costat. I entre tots em van ajudar. És a dir, tots vam fer veure que no passava res. El Nando estava més trist, el Nando no tenia ganes de fer coses, no canviàvem coses, no era tan... No era tan obsessiu amb la perfecció, se'n anava a dormir a la tarda. Jo tinc una senyora que ens cuida a casa, que ens cuidava la canalla i s'ha quedat a casa cuidant-se, que sort en tinc, que es diu Elsa. I ella mai havia vist que la tarda anés a fer la migdiada, on és el sofà, on mires la tele, o estigues estirat al sofà 3 hores, no? I allò... I allò va veure 3 o 4 mesos, i la dona estava preocupada, més que... i li deia a la meva dona, està molt fotut, perquè que estigui així no ho he vist mai, no? I ho vam passar-ho, és a dir, superar-ho.
I ho has volgut explicar, també, públicament, eh? No te n'has volgut amagar, perquè jo crec que està bé, no?
És que no m'amago res, jo.
No t'amagues res. I cada vegada, no?, la gent ha passat, no?, alguna vegada ha tingut ansietat, depressió, i ara que es parla tant de la salut mental dels joves, no?, i que vivim en un món tan digital, està bé, no?, explicar per poder ajudar els altres, no?, perquè tu ets una persona coneguda, que la gent t'admirem per tot el que has desenvolupat, per la teva feina, per la teva cuina, pels teus casaments, els canelons, les croquetes... A la pandèmia, no?, feies un vídeo i et seguien 200.000 persones, Nando. Llavors, està molt bé, no?, que una persona tan d'energia, tan positiva, també digui, mira, escolta, a mi em pot passar això, però també ho superem.
Bé, bueno, és que el que tinc claríssim és que tothom és molt igual, és a dir...
Tots ens passen
pensar...
els mateixos problemes.
Exacte. És a dir, tothom pot tenir un càncer, tothom se li mor el pare, tothom ens morirem, tothom...
És veritat.
Tothom tenim els mateixos problemes. És a dir, la gent, a vegades pots tenir una persona que veus per la tele que dius, hosti, aquest tio, que bé que li van les coses. Poder quan ho sapiguessis... És a dir, que no és tot oro lo que reluce, diuen els castellans.
Sí.
És a dir, que
a vegades enganya moltes coses.
Ah, exactament. Jo crec que tots passem igual. És a dir, tots som iguals. És a dir, no cal que ens obsessionem amb que un li va més bé que l'altre. És a dir, jo crec que, evidentment, hi ha vegades que professionalment amb un li va més bé que l'altre. Sí que ens podem pensar o ens podem... Quan analitzes per què li va més bé amb un que l'altre és perquè poder socórrer més que un altre i perquè ho persegueix més que un altre i és més tossut que un altre i ha posat la banya, no? Però que tots tenim els mateixos problemes, no? I després jo crec que explicar... Jo no explico per donar lliçons o per explicar... Jo és que sóc un... Soc bastant xerraire i ho explico molt tot a mi.
Clar.
Si em vols dir un secret, explica'm-lo a mi, que jo l'explicaré a tothom.
I fa,
si
vols saps que fa? No, saps què m'agrada de tu? Que fa que siguis autèntic.
Bueno, no ho sé si soc autèntic, sí, però sí que soc. Nano. Però sí que m'agrada anar... Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és dir anar de cara. És a dir, jo no m'agrada la gent que no van de cara. És a dir, jo, hi ha gent que és més simpàtica, hi ha gent que és menys simpàtica, hi ha gent que és més agradable... Però el que no, a mi m'agrada molt poc que m'enganyin, no? I que em faltin, no? I això crec que s'ha de ser... Si dius que és autèntic, autèntic o no, però s'ha d'anar de cara.
La sinceritat...
Si un tio no em cau bé,
la sinceritat
si un tio no em cau bé, no em cau
bandera.
Bé i prou.
La sinceritat és una bandera a la casa del Nando.
Sí.
I ara t'he de dir que m'ha sorprès molt aquesta cançó perquè no m'esperava
que
t'agradés.
Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscar.
Tal David Bisbal.
Primer any d'Operación Triunfo, era jo m'ho posava, m'ho gravava, i m'ho posava quan m'anava a dormir.
I em mirava.
I em va agradar molt. I quan que vaig veure...
La personalitat, el carisma...
Em va agradar molt tots, seguir-los a tots, i per això, doncs, després va anar a treballar el Pep Poblet, que ja el coneixia, el saxofonista, que després... I se'ls venia en bici. Saps que el Pep Poblet, quan ell va sortir d'Operación Triunfo, que tenia tanta fama, se l'emportava corrent bici, i venia i feia les guilleries en bici, el portava a roda a dormir... i venia cap a aquells terrenys nostres.
Ja vas conèixer.
Vaig conèixer, però no el vaig conèixer molt, no és que jo tingui una amistat amb ell, no. Però sempre m'ha agradat.
M'agradaria saber si ets de llàgrima fàcil.
Sí. Bueno, ja ho has vist. Bueno, jo sóc dels que ploro. Sóc un tio que sembla molt valent, saps? I em considero que sóc un tio valent. Però les pel·lícules, saps, així que... Bueno, que hi ha coses... Sóc dels que ploro fàcil, sí, sí.
A mi també em passa.
Ploro fàcil.
I et fa plorar una pel·lícula? Què és el que em diries que et fa plorar més?
No, la pel·lícula... Jo ploro molt amb les pel·lícules quan la gent m'explica coses. El que la gent, per desgràcia, no ens expliquem coses que fan plorar. Ho hem de veure en una pel·lícula. Saps, a vegades costa tenir amics que t'expliquin coses que et facin plorar.
Més els homes que les dones. Les dones ens expliquen més coses. Els homes, a vegades, us costa explicar emocions. I t'has perdut moltes coses per haver treballat tant, em diries, ara
moltes,
que...
Moltes, moltes.
Quines, que vol recuperar?
Els meus fills, per exemple, l'Eudal, el meu fill gran, doncs l'he viscut molt poc. Quan em va passar el Covid, jo vaig viure més aquells 2 mesos la família i vaig viure... Em va encantar. És a dir, per una banda, va ser un desastre absolut, saps, quasi bé ens hi fotem tot el pedregar. Però, en canvi, el que vaig viure amb la família, les hores que vaig estar amb els meus fills, poder no havia estat amb tota la meva vida junts. No? Uh-huh. Jo penso que no em passa a mi, passa a tota la gent que professionalment dediquem molt temps a fer una cosa.
Clar.
I si vols ser bo amb la teva professió, amb alguna cosa, ja has de dedicar moltes hores, i això vol dir perdre-te'n moltes, no? I amb l'Eudal ens vam perdre moltes perquè no fèiem festa els diumenges. Després l'Eudal em va fer una cosa que és molt maca, que ja l'he explicat alguna vegada, no sé si te l'he explicada, que l'Eudal ens va fer festa el diumenge. És a dir, quan vam fer... Un dia vaig estrenar una... Vam comprar una casa de pagès, la vam anar arreglant fins que hi hem anat a viure, que vivim en una casa de pagès que estem molt bé allà, no? Quan hi vam anar, el primer dia que hi vam anar, que vam fer un sopar a la família, junts, amb el meu cunyat, saps, el meu fill, que llavors era petit, devia tenir... Doncs mira, en tenia tants com 12 o 13, l'Eudal, fa 10 anys, això, sí, 13, tenia 13 o 14, ell ens va dir, mira, hagués preferit fer una casa més petita i que fessis festa el diumenge amb nosaltres, i poguessis estar més amb nosaltres.
Per tant, una casa més petita que fessis els diumenges festa. És a dir, que et va dir això...
És a dir, no necessitàvem.
Diumenge.
Al cap de mig any, va ser un dia que vam anar amb la Carme Ruscalleda a dinar amb l'Anna, que estàvem sols, que vam anar rumiant allò que ens havia dit el meu fill, i vam dir, hem de tancar, per què no podem tancar el diumenge? Que serem més pobres? Què farem?
Per tant,
ens quedaran a la presó.
T'adones ara, no?, que l'èxit, els diners, no són tan importants i és més important la família, el nucli dur, el temps que dediques, no? També t'ha passat, no?
Per suposat.
I ens costa, reflexionar que això és el més important.
Però poder a vegades ens han de fotre hòsties molt grans per tenir-ho clar. El que vull fer, a mi miro de viure tot amb intensitat. I els que em coneixen, quan sóc fora de la feina, o quan vaig de festa, o quan vaig amb bici, o quan vaig amb moto, quan estic amb els amics, jo tot és intens. Tot és agafant-ho, no? Per què? Perquè penso que s'ha de disfrutar de tots els moments. Treballeu una mica maca, perquè m'ho he passat molt bé treballant, i m'ho passo molt bé treballant. És a dir, és que sóc feliç fent el que faig. El problema és que necessitaríem convèncer algú que en més de 24 hores al dia n'hi haguessin 40.
Dues últimes preguntes. La fórmula Jovany per la vida.
No, jo la fórmula Jovany jo no la recomano a ningú. És a dir, jo no sóc ningú per dir que la fórmula Jovany és
bona. No, la teva, la que
t'ha funcionat. A mi la meva mare ha funcionat.
Treballar
molt.
Viure intensament.
Jo crec que la idea és tenir somni, buscar els somnis, buscar el camí, escollir, trobar la gent que vols que t'acompanyi a la vida. Crec que això és molt important, molt important. Jo, si no hagués tingut la Morena, la gent, els amics que tinc, la gent que m'ha acompanyat, la gent que he anat trobant pel camí, que és el meu equip, perquè tinc un equip que és increïble, sense el meu equip jo no podria estar aquí fent l'entrevista perquè...
Ells estan treballant.
És a dir, després, jo crec que això és molt important, no? És a dir, ara, la meva vida no és per posar-la davant de cap, és a dir, és una més. Uh-huh. Vull dir que això ho tinc claríssim, no? I ja està, és a dir, el que és important és que cadascú faci el que vulgui, sigui feliç amb el que faci, trobi el que el faci feliç, que s'acompanyi de gent que l'estimin. Jo crec que és important, això,
Gent que t'estimi. I per acabar, queden molts anys de Nando Jovany, però un dia tots d'aquí marxarem.
Segur.
Com t'agradaria que et recordessin, Nando Jovany?
Bueno, jo crec que em recordessin com un tio intens, perquè la meva dona és el que diu, com que és intens? Que em recordessin com un tio que ha fet les coses ben fetes, que ha sigut sincer, que ha sigut treballador, saps, que no ha enganyat a gent. Bueno, normal, no vull que em... Res. Que em trobin a faltar, m'agradaria, no? Però al cap d'un temps s'acaba.
Al cap d'un temps s'acaba, sempre es recorda. Escolta, hem d'acabar. Ens hem emocionat dues vegades. Dóna'm la mà. Jo sempre faig aquesta salutació així, Malaya. Gràcies, Nando. T'has emocionat. Ets una persona molt especial, de veritat. Ja fa anys que et conec i moltes gràcies. El Nando viu molt intensament i és d'aquelles persones optimistes que sempre veu el got mig ple. Però també a la gent com ella la vida li posa entrebancs i a vegades la fan sopegar. Com diu el Nando, la vida és complir somnis. Per això, si un dia perdem la il·lusió, com la va perdre ell, hem de lluitar per recuperar-la, com també va fer el Nando, per seguir perseguint els nostres somnis.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.